Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a totes i a tots els oients de Ràdio Estel. Entrem en el món de l'economia i perquè estan passant moltes coses. I potser la més important avui és la presentació dels pressupostos generals de l'Estat, uns pressupostos expansius tant per la despesa com per als ingressos, és a dir, un bon pal fiscal, tot comptant amb les ajudes que rebrà Espanya de la Unió Europea. En el programa d'avui tractarem diferents temes que tenen que veure directe o indirectament amb la Covid-19. En primer lloc, tenim el tema dels avis que es queden sols, que pateixen soledat, especialment durant aquest període del coronavirus. Molts han hagut de morir també sols. Parlarem amb la doctora de gerontologia, senyora Rosa Plantagenet White, directora de Seniors in Red, una entitat premiada per la Fundació La Caixa. Després tindrem un important headhunter, un caçatalents, els que busquen directius per a les importants empreses, i entrevistarem el senyor Miquel de Gomis i de Müller. Què són? Què fan? Com s'arriba a ser un headhunter? L'economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Pere Guitjoan, ens parlarà del projecte de pressupostos generals de l'Estat presentat al Congrés dels Diputats. Seran els primers pressupostos del govern bipartit. I per acabar parlarem sobre l'energia. Què passarà amb l'energia d'origen vegetal, l'energia que contamina, i com podran avançar les energies renovables substitutes de les primeres. I ho farem amb la senyora Estela López Lerma, periodista, delegada a Catalunya del diari El Economista i també, anteriorment, cap d'Economia d'Europa Press de Catalunya. Avui tenim com a cançó del programa Bob Dylan, que canta Blowing in the Wind, bufant el vent. Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? My friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Isn't how many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing.
Gràcies a Bob Dylan per visitar el nostre programa amb la seva música, la seva estupenda música, interpretar aquesta música que tots hem conegut. I ara donarem, per la resta del programa, com a música de fons, una música popular llatina instrumental. Comencem les entrevistes del programa d'avui Economia en Valors. Estem a la segona onada de la pandèmia del coronavirus i una altra vegada venen els confinaments. Buenas tardes, buenas noches, señora Rosa Plante Jeanette White.
Muy buenas noches a todos.
Ella es doctora en gerontología, directora de Seniors in Red, premiado por la Fundación La Caixa. Estamos ante una pandemia dura, larga y universal. Uno de los problemas que plantea es la necesidad de confinamientos, lo cual crea unos problemas de soledad en las personas mayores y también una carencia afectiva, porque no puedes ver a tus familiares. ¿Puede contar algún caso dentro de su proyecto Seniors en Red?
Bueno, en estos momentos, y yo lo tengo que agradecer, lo primero de todo, que me den esta oportunidad, tanto su emisora de radio como la Caixa, que hemos sido premiados en este nuestro proyecto, para poder hablar de una situación en la cual nosotros trabajamos desde hace ya muchos años, porque empezamos en el 2016, de la soledad de las personas mayores. Esa soledad que estaba oculta, y que mucha gente no hablaba de ella. Se daba como una sociedad fundamentalmente individualista, bueno, pues obviaba una existencia de esta situación y de esta problemática que acuciaba a las personas más mayores. Luego explicaré por qué.
Sí.
En estos momentos, claro, así estamos en un momento de crisis, una crisis terrible, una crisis que es la pandemia que estamos sufriendo en estos momentos y que nos ha llevado a estar en estado de confinamiento y donde se está poniendo como mucho más, a la orden del día o se visualiza más el problema de la soledad, ¿vale? Esto es un horror, tengo que decirlo así. No sé si saldremos, yo creo que saldremos de esta crisis reforzada.
Y tanto que saldremos, señora.
Yo estoy convencido.
Saldremos porque es que estas pandemias no duran toda la vida.
Efectivamente, pero vamos a ir reforzados, y nosotros lo hemos analizado mucho en nuestra asociación, porque la soledad era algo que existía y nadie se daba cuenta.
Esto es muy cierto, es decir, los viejos estaban solos, los abuelos estaban solos, y aunque se sabía, realmente no se hacía nada para remediarlo.
Así es, y se obviaba esa realidad. Y ahora, cuando unas personas, bueno, de todas las edades, nos han confinado y nos hemos dado cuenta lo malo, lo mal que te sientes, cómo te afecta el tema de la soledad. Cuando tú eres una persona, o el ser humano es un ser relacional, se tiene que relacionar con nosotros. Te tienes que dar y recibir afecto, tienes que compartir, tienes que vivir para y por otros. Este confinamiento es algo que lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo por la pandemia, pero va contra natura, a nuestro ser. Entonces, llamo la atención porque cuando esto pase, la soledad es algo que hay que trabajar en para que no exista, porque quiero llamar la atención de la vulnerabilidad del ser humano. Nosotros somos dependientes de afectos desde que nacemos hasta que morimos. Y hay que poner en evidencia esa necesidad. Entonces, no podemos estar solos. ¿Y quiénes están solos? ¿Y quién ha estado solo? Los más mayores. Y nosotros, nuestra asociación, nos dedicamos a eso. Y, bueno, nos han premiado, efectivamente. En estos momentos todavía se nos hace más duro y más difícil, porque todo el confinamiento aún les aísla más. Y tenemos casos, bueno, impresionantes. Yo voy a contar.
¿Podría citar alguno?
Sí, yo voy a contar uno que es de las cosas que... Bueno, voy a citar varios porque tenemos una historia ya muy completa. Pero tenemos una persona que es sordociega no de nacimiento, sino adquirida con la edad, que estaba en una residencia y que solo salía, él solito salía con el bastón y daba vueltas alrededor de la residencia porque él quería andar. porque las residencias, bueno, les cuidan muy bien, no tenemos nada que decir sobre el cuidado. Pero una cosa es el cuidado y la atención, pueden estar bien alimentados, bien vestidos, pero necesitan otro tipo de afecto. Bueno, pues con nuestra asociación le procuramos un voluntario y esta persona ha cambiado su vida. Hasta el confinamiento andaba todos los días 7 kilómetros, tomaba café, se iba a tomar un vino, salía, aquí iba a ver a la Virgen del Pilar. Bueno, su amigo Rafa, que es el que él llama su amigo Rafa, han hecho un vínculo afectivo que ahora mismo se hablan por teléfono, por supuesto. Bueno, pues cuando pueden se ven, porque con la residencia ahora mismo en este momento están en confinamiento y no se pueden visitar. Pero esta persona, de vivir sola y aislada, a tener un amigo y un voluntario, cambió su vida.
Ya.
Eso es a lo que nos dedicamos nosotros.
Sí. Las personas mayores necesitan un acompañamiento, como usted acaba de señalar, no solo por tener alguna merma en sus facultades, sino porque quieren la soledad dentro de su alma, muchas veces, señora Plantagenet.
Claro, es que esa soledad que anida en el alma es una soledad de que no eres querido, de que no eres nada para nadie. Cuando alguien se acerca a ti y te habla y te mira y te dice algo afectivo. Y voy a contar otro caso que se fue,
sí.
También me impresionó mucho.
Muy bien.
El primero que nosotros también asistimos, también era una persona que estaba muy bien. Hacía 7 años que no tenía a nadie, estaba en la residencia y nunca salía a la calle. Y cuando le asignamos un voluntario, ella preguntó a sus cuidadoras, ¿por qué me han elegido a mí? ¿Qué he hecho yo para que estos voluntarios vengan a salir conmigo? Y ella decía, no, bueno, evidentemente le eligieron porque no tenía nadie que la visitara, ¿no?
Sí.
Y al cabo de los años, ella dice, ponerme guapa, que vienen mis amigos a verme. Eso es la diferencia.
Ya.
Es algo con el compartir. Esa es la soledad que ahora ya tiene unos amigos con los cuales comparte.
Ya. En varios lugares, señora Plantagenet, durante la fuerte crisis de la pandemia,
sí.
Especialmente en primavera de este año, a las personas mayores no se les quería ingresar en los hospitales, discriminando así a los seniors frente a lo que decían que los más jóvenes tenían más vida o más, en fin, lo que sea, más derechos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Bueno, yo la verdad es que me ha tocado un tema muy sensible. Y muy difícil. Yo creo en la dignidad de la persona desde que nace hasta que muere.
Yeah.
Esa dignidad no va ligada a la edad, va ligada al ser humano. Nosotros somos una sociedad en la cual tipificamos a las personas por su rendimiento, por su edad, por lo que nosotros consideramos en unos criterios. Yo creo que tenemos que tener una evolución. Nuestra sociedad debe tener una evolución hacia el cuidado de las personas. Y esas personas tienen un proceso de vida, y ese proceso de vida hay que atenderlo. Los hospitales, algunos, y de hecho cuidan muy bien, estamos en una situación de crisis muy grave. Yo creo que ha habido una mala organización, que entramos en el tema de la pandemia, una mala organización, no hemos estado preparados, y eso que nos avisaron con tiempo, En medicina es muy importante la prevención.
Sí.
Nosotros los que nos dedicamos a la geriatría y a la gerontología nos damos cuenta cómo hábitos saludables cogidos desde la infancia hacen de una mejor vejez, cómo las personas envejecen como han vivido y cómo hay unos estilos de vida que ayudan a envejecer mejor.
Sí.
Se ve, porque vemos el final. Entonces, esta pandemia tiene muchas aristas, no solamente la que efectivamente que es, ha habido médicos que están dejando la vida por cuidar.
Sí, bastante.
La vida y enfermeras y cuidados. No hemos estado preparados, y especialmente la residencia donde, bueno, pues se les pedía una serie de cuidados muy difíciles. Entonces yo creo que hay que ayudar, y nosotros somos una sociedad que somos del primer mundo.
Sí.
Un primer mundo que tendríamos que estar perfectamente capacitados para dar el tipo de atención a todas las personas en el lugar, bueno, en la enfermedad en el que les corresponde.
Muy bien. Y, señora Plantagenet, nos gustaría ahora que nos dijera cómo ve el futuro de las residencias de ancianos tan castigadas en esta pandemia. La gente mayor ya no quiere ir a estas residencias. ¿La solución pasa por una atención personalizada en su propia casa rodeada de recuerdos familiares y personales?
Yo creo que esta crisis nos va a hacer evolucionar y nos va a hacer evolucionar fundamentalmente en las residencias. Las residencias y luego también en el concepto personal del cuidado. Tenemos la obligación de cuidar a nuestros familiares y la responsabilidad. También tengo que decir que todo el mundo descarga en las residencias y hemos descargado en las residencias una responsabilidad que nos pertenece también a nosotros, ¿vale?
Sí.
Y eso quiero hacer esta reflexión. Las residencias fueron concebidas para un lugar social y de repente se han visto en un clima hospitalario al cual no estaban preparadas. Claro que las residencias tienen que cambiar y las personas necesitan un cuidado mucho más cercano, más individualizado, mucho más en unos recuerdos,
sí,
más en su ambiente, en sus familias,
sí,
pero para eso se necesita también un soporte que no solo, y aquí lo quiero decir, pertenece al Estado, sino a los ciudadanos civiles que tenemos que responder.
Sí.
No podemos delegar
la
responsabilidad
y a los familiares,
claro. Estado, claro. Todos tenemos que contribuir, porque todos, y eso es algo que no nos damos cuenta, vamos a ser dependientes.
Sí. Pues muy bien. Muchas gracias, señora Plantagenet-White.
Gracias.
Por su participación en el programa Economía en Valores. Que pase una buena noche y un feliz fin de semana. Muchas gracias a usted. Gracias. Adiós.
Y a la Caixa por su reconocimiento.
Bueno, vale, gracias.
Muy bien, gracias.
Adiós.
Adiós.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Què són els caçatalents o headhunters per a les empreses? Quina funció tenen? Com s'arriba a ser un headhunter? Tot això ens ho explicarà el senyor Miquel de Gómez i de Müller en aquesta entrevista. Bon vespre, senyor Miquel de Gómez.
Bon vespre,
senyor. Un dels headhunters, o com es diu més vulgarment, caçatalents, més importants de Catalunya. Ell és el director general de Caçatalents, Robert Talent, que pertany a un grup internacional. Proposar dirigents per les empreses importants és una tasca en què es barregen els coneixements de psicologia i d'empresa. Doncs ha de proposar candidats no solament amb grans virtuts i capacitats com a dirigent d'una empresa, sinó un candidat que encaixi bé amb la filosofia de l'empresa i els dirigents i amb els dirigents que ja hi són. És així, senyor Miquel de Gómez?
Ho diu molt bé. De fet, vostè ha tocat un tema que és importantíssim, que és el bon encaix amb els valors i la cultura de l'empresa on ha de treballar la persona. I moltes vegades les empreses contracten tenint en compte les aptituds, però no l'actitud ni l'encaix cultural. I això és la raó per la qual molta gent fracassa. Així, per exemple, un home que hagi treballat sempre en una empresa familiar no encaixarà bé amb una multinacional, i un home que hagi treballat sempre amb una multinacional segur que no encaixa amb una empresa familiar.
Sí. Vostè ha de tenir molts i molts currículums i ha de conèixer bé els candidats. I a mi em sembla que aquesta és una part força difícil, perquè És complicat conèixer bé a les persones amb unes quantes entrevistes. És fàcil també pels candidats fingir i presentar una falsa imatge. M'equivoco?
Sí i no. Aviam.
Va, a veure.
La gent té una certa tendència, lògicament, a presentar la cara bona. Però el que enganya amb una entrevista es fa un mal favor a si mateix, perquè vull dir, del que es tracta és d'entrar en una empresa i poder encaixar bé. O sigui, llavors fer un canvi de treball per no encaixar i que al cap d'uns mesos o un any el facin fora és un mal negoci. Llavors, nosaltres, normalment, la majoria dels candidats que presentem són gent que estan treballant bé amb una companyia i, precisament, el que has de veure tu amb el candidat és en quina mesura pot ser bo per ell i per la companyia un possible canvi. I vull dir, nosaltres tenim l'obligació de que el canvi sigui bo per les dues parts. I, de fet, els candidats intel·ligents se n'adonen de que s'han de donar a conèixer per veure si efectivament allò els hi encaixa i els hi val la pena fer un canvi o no. I els que volen enganyar i no són adequats, doncs nosaltres ens n'adonem i òbviament no els presentem amb el client.
Senyor Comis, vostè ha col·locat molta gent a importants empreses. Això vol dir que és vostè, i perdoni l'expressió, un escoltador, un gran escoltador, ha escoltat milers de converses. Què passa quan el candidat proposat per un headhunter no dona resultat o no dona el resultat que esperava l'empresa?
Bueno, jo diria que això és un fracàs pel headhunter i això vol dir que no ha fet bé la seva feina. O sigui, nosaltres, abans de buscar candidats, el primer que fem és conèixer molt bé l'empresa. Ens entrevistem amb ells llargament i volem conèixer quin és el tarannà de l'empresa, quins són els objectius de la persona que s'està contractant i quan tenim tot això és quan fem la recerca en profunditat. De fet, nosaltres, amb 30 anys, el que vostè presentava, què passa quan una persona fracassa, bueno, nosaltres donem garantia d'un any per directors generals i de 6 mesos per la resta de directius. Sí. I, de fet, en 30 anys només hem hagut d'aplicar aquesta clàusula de garantia en 4 ocasions, la qual cosa vol dir que pràcticament tots els anys és 100% d'encert.
Sí, sí, això vol dir també el seu prestigi professional, no? Molta gent pensa que un candidat jove, resolutiu, a més decidit, intel·ligent, discret, alhora ambiciós, que sap viure en un equip, té moltes més possibilitats que un candidat, per exemple, de 40 anys o més, que té les mateixes virtuts o semblants. És que les noves generacions estan millor preparades, senyor Gomis?
Bueno, de fet, a Espanya tenim un planter de directius molt bons i molt ben preparats, amb un vano d'edat molt ampli, o sigui, vull dir, avui en dia les persones de més de 30 anys i de menys, lògicament, però vull dir, estan molt ben preparades i lo important és que adquireixin experiència. El que vostè diu, normalment la majoria de la gent que nosaltres col·loquem és gent que estan en els 30 i molts fins als 50 anys, la majoria dels casos.
Sí.
Perquè lo important és, d'una banda, que tingui unes bones capacitats, que les hagi pogut demostrar i que tu puguis comprovar les coses que ha fet, que és una de les coses que nosaltres analitzem a fons amb les entrevistes que fem, i llavors, efectivament, un home de 40 o 45 anys està en l'edat ideal per la majoria de les posicions directives. Vull dir, un home de 30 anys és un home que es va desenvolupant i es va preparant i adquirint experiència.
Sí, no té massa experiència.
I aquesta, exacte, l'experiència és bàsica.
Sí. Què pot aportar un caçatalents a una empresa, senyor Gomis?
Doncs miri, si fa...
O què aporta, no?
Sí, si fa ben feta la seva feina, el que li aporta l'empresa és la seguretat d'encert amb les contractacions que fa. De fet, l'actiu més important d'una empresa, a part dels actius materials, és la seva gent, els seus directius. Vull dir, si un té un bon equip, sap motivar bé la seva gent, sap portar-los cap a uns objectius compartits, vull dir, això és el que assegura l'èxit de l'empresa. Llavors, quan la gent ve a nosaltres amb els caçatalents, és perquè la importància de la posició fa que no es puguin equivocar, perquè és molt car equivocar-se, i llavors doncs van amb un caçatalents per assegurar-se de que li trobarà les persones millors i més adequades per la seva empresa.
Sí, sí. I com és vostè que ha triat aquesta professió? I com s'arriba a ser un headhunter? Perquè no hi ha una llicenciatura de headhunters, no? Com s'hi arriba?
Bueno, jo diria que els bons professionals normalment no... Vaja, des de luego, en el meu cas no va ser en absolut una decisió prèvia. Vull dir, jo era director general d'una empresa, portava ja forces anys, estava satisfet, però em van venir, em van explicar la professió, ho vaig trobar molt maco i vaig dir, doncs mira, m'agrada, i vaig canviar de professió. Lo important per ser un bon caçatalents és tenir una bona experiència prèvia com a directiu d'empresa, yeah. Realment com a director general.
Sí.
Nosaltres no som psicòlegs de selecció, sinó que vull dir, el que volem és resoldre un problema d'empresa, uns objectius d'una empresa, aportant-li a l'empresa les persones capaces d'arribar a assolir els reptes que li tenen present. Llavors, vull dir, suposo que cadascú tindrà la seva història, però normalment tots els bons caçatalents han estat prèviament directius de nivell dins de companyies de diversos sectors.
Sí, sí, ara ja s'entén això. Doncs moltes gràcies, senyor Miquel de Gómez i de Müller, per les seves explicacions sobre la professió, una professió no massa coneguda i que té una funció molt important per una empresa i pels seus directius, formant equips exitosos i ben alineats en els valors de la companyia. Gràcies per participar al nostre programa Economia en Valors. Que passi una bona nit i un bon cap de setmana, senyor Gómez. Moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
Escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Ha sortit a la llum, o han sortit a la llum, volem dir a la llum parlamentària, els pressupostos generals de l'Estat, aprovats pel govern de Madrid i enviats al Congrés dels Diputats. Són uns pressupostos que són expansius, és a dir, que tenen molta despesa i molts ingressos, perquè sobre el paper les coses són d'una manera, però quan són necessàries majories parlamentàries la cosa canvia. Són uns pressupostos també de pandèmia. De moment, tant Esquerra Republicana com Ciutadans i el PNB han arruat el nas. Estan d'acord en unes coses i en altres no tant. Hi ha qui diu que aquests són els pressupostos de la legislatura del bipartit PSOE-Unió-Podemos. Potser sí, perquè fins ara vivíem amb els pressupostos aprovats en la legislatura anterior quan presidia el govern Mariano Rajoy. Parlarem dels pressupostos amb l'economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, senyor Pere Guinjoan. Bon vespre, senyor Guinjoan.
Bon vespre.
Vostè creu que aquests són els pressupostos de la pandèmia o uns pressupostos que tenen voluntat de durar uns anys? Perquè quan s'apugen els impostos i s'incrementen molt les despeses, després és molt difícil i també molt impopular tirar enrere.
Efectivament, hi ha aquest perill. De totes maneres, a mi em sembla que la conjuntura actual no és que justifiqui, és que exigeix un pressupost expansiu, no? amb la contracció de l'activitat que ens ha imposat la pandèmia. és en aquest sentit que sigui expansiu. Jo ho trobo adient del tot en temps de pandèmia. Ara, com diu vostè, una cosa és el temps de pandèmia, que un dia o altre passarà, es trobarà la vacuna, es trobaran remeis, i aleshores caldrà tornar, diguem, a la mesura que l'activitat econòmica reprengui, caldrà tornar, diguem-ne, a una certa austeritat. En aquest sentit, és important que, diguem-ne, que hi hagi el tren polític per, aleshores, retallar despeses que s'hauran començat a embarcar amb aquest primer pressupost. Una cosa que a mi em fa una certa por és, per exemple, la renda bàsica, que es generalitzi i es quedi estancada dins el sistema, diguem-ne, no? Una cosa és ajudar a la gent sense mitjans en aquest moment que estem patint, i una altra cosa és molt diferent, és crear una mena de classe social acostumada a viure del pressupost públic a canvi de res, no?
Sí, sí, de les subvencions, etc. De moment tenim un atur, senyor Guinjoan, que supera ja el 16% de la població ocupada, i aquest 16% va pujant. Això no s'ha acabat, senyor Guinjoan. Espero que, no sé si aquest govern acabarà amb l'atur, però ho veig malament.
Miri, que ara hi hagi atur és degut a que hagi pujat d'aquesta manera.
Sí, sí, no, això de la pandèmia, no?
L'acció de l'activitat que ha provocat la pandèmia. I ara mateix, amb la conjuntura que estem vivint, amb aquesta segona onada, doncs segurament això d'aquí creixerà. En si mateix, és preocupant per la pobra gent que ho està passant molt malament amb això, i per tant tota mena d'ajut que es pugui fer ara, transitori, sobre la situació, em sembla meritori. Ara, és veritat que Espanya té, sobretot si es compara amb els països, o la resta de països avançats occidentals, té una taxa d'atur sempre massa alta,
sí,
quan les coses van bé.
Sí.
Vol dir que el nostre mercat de treball no és gaire funcional.
No.
He de dir que el primer govern Rajoy va fer canvis, sobretot en el mercat de treball, sobretot pel que fa a les indemnitzacions per acomiadament. Això encara no s'ha tirat endarrere. Espero que no s'hi tiri, perquè està clar, tot, si per exemple ara donéssim indemnitzacions augmentades per acomiadament, el que faria això seria retreure l'oferta d'ocupació per part dels empresaris, perquè els hi faria lògicament més por llogar gent, oi?
Sí. Sí, sí. La despesa social té un gran increment en aquests pressupostos, en habitatge, en sanitat, bé, calia fer allò de sanitat, a la dependència, educació i gestió de la seguretat social. Bueno, jo això de la gestió de la seguretat social m'agradaria saber per on va. Bueno, per l'escola, quan se pugen els pressupostos de l'escola, s'entén en aquest govern que es tracta de l'escola pública. La despesa corrent puja un 46,7%. És molt, això, senyor Guinjoan.
Certament, certament. Permeti'm l'incís. Jo crec que aquestes despeses de seguretat social fa referència a la recomanació del Pacte de Toledo de l'altre dia, de treure el que no són, diguem-ne, prestacions contributives de la seguretat social i posar directament al pressupost de l'Estat.
Sí.
Cosa que té tota la lògica, diguem.
Sí, 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 sí.
En aquest sentit, que les pensions contributives passin a dependre del pressupost general de l'Estat, que potser és la raó d'aquest increment, ho ignoro encara, en aquest sentit seria benvingut.
Sí. I seria benvingut si la seguretat social estigués millor gestionada, també.
Exacte, diguem-ne, no? Tot el que sigui. Ara bé, amb la despesa social, miri, hi ha despeses en sanitat i en dependència, és a dir, la gestió de la quarta edat, de les residències, que això d'aquí, el que hem viscut de la pandèmia, ha posat de manifest que no estàvem prou preparats.
Sí, sí, segur, això.
I, diguem-ne, ens hem de posar les piles a reforçar els serveis socials, tant de sanitat com d'assistència a la quarta edat. A mi això no em sembla malament, em sembla molt bé. Ara bé, com diu vostè, hi ha altres despeses amb educació. Aquí compte, perquè també, com apuntava, aquí en seguida treu l'ull els biaixos d'un govern en participació de l'extrema esquerra, davant de l'aparell educatiu espanyol i davant de l'escola concertada, diguem-ne, no?
Sí.
Aquí sí que...
Sí, sí, i a més, doncs, segurament es contractaran molts professors que després s'hauran de descontractar quan les classes tinguin el nombre d'alumnes que hi té que haver-hi normalment, no? Bueno, en el capítol d'ingressos tributaris, senyor Guinjoan, pugen els impostos els que tenen una renda declarada de més de 300.000 euros, es tracta d'uns 17.000 contribuents, i l'impost de societat puja un 20%, l'IVA un 13,9%. També hi ha pujades, bueno, se'n parlava del dièsel, que això no estaven d'acord ni Ciutadans ni el PNB, l'impost del dièsel que gravava directament el que és el transport, no? I això, si puja el transport, llavors podria dir que pugen moltes més coses, perquè això, el transport, afecta pràcticament totes les mercaderies. Què li sembla, senyor Guinjoan, aquests capítols d'ingressos?
Miri, he de dir que amb aquestes tres modificacions a mi em semblen bé. És dir, que en la situació d'emergència social que estem visquent, la gent de rendes, estem parlant de rendes molt altes, a partir de 300.000 euros a la base imposable general i a partir de 200.000 euros a la base imposable que se'n diu de l'estalvi, és dir, de les rendes de capital.
Sí.
A mi que aquesta gent pagui una mica més, amb l'emergència social que estem, a mi em sembla del tot enraonat.
Sí, això no té problemes. Ni hauria de tenir problemes, no ho sé.
És dir, que contribueixi més, i en tot moment, però sobretot ara, em sembla bé.
Sí, és un acte de solidaritat també entre les diferents persones.
La renda que no em sembla tan bé és que han gairebé suprimit la desgravació per les aportacions a plans de pensions privats. I això sí que em sembla malament perquè era un camí per alleugir la situació de la seguretat social, no? De les pensions de la seguretat social a mitjà i llarg termini. Pel que fa, vostè diu, dels altres impostos, a veure, amb impost de societats entenc que s'estableix un mínim de tributació, perquè aquí cal dir també que les grans empreses són les reines del lobby.
I va, i tant.
Buscant desgravacions ad hoc, no?
Sí, sí, sí.
Sí, a qualsevol població espanyola.
Fan trampes al solitari, diríem aquí, perquè no paguen pràcticament impostos.
Hi ha cursos públics per diguem-ne, per concórrer-hi, doncs en seguida, diguem-ne, sembla més fàcil fer una desgravació de l'impost de societats,
sí.
perquè les empreses vagin a l'exposició universal de Villanueva de Abajo, diguem-ne, no? I així no consten les despeses pressupostades.
Sí.
A mi em sembla una mala pràctica, de manera que la premsa en parlava fa uns mesos dels tipus reals molt baixos que les empreses espanyoles tributen per impost de societats. Això em sembla una correcció assenyada.
Sí, sí.
Per últim, el del dièsel. Miri, aquí hi ha consideracions ecològiques gairebé obligades pels compromisos de la Unió Europea. El dièsel sembla més contaminant que la benzina i, en canvi, la tributació del dièsel és molt més baixa. Això d'aquí encara no l'equip...
Oh, molt, molt no, perquè...
Litre per litre o caloria per caloria.
Sí.
Amb la tributació que suporta la benzina, però és un pas més.
La benzina ve a ser un 40% al litre d'impostos i el dièsel ve a ser un 36% per litre.
Per tant,
sí, no hi ha gaire diferència ara.
És contaminant atensar aquesta tributació, em sembla assenyat.
Sí. Molt bé. Ara semblarà que Espanya estigui quasi a l'altura d'altres països europeus amb el que respecta a la pressió fiscal. Però això no farà minvar les inversions tan interiors del capital espanyol, però sobretot les inversions que venen de fora?
Sí, s'ha de parar compte amb la pressió fiscal en un país que, com Espanya, és encara, dins del context dels països rics d'Europa, un país relativament pobre. És a dir, Espanya és un país que la productivitat és molt baixa i que, per tant, cal fomentar tota mena d'inversió i d'emprenedoria i d'emprendiment per recuperar, és a dir, perquè l'hora treballada espanyola finalment acabi rendint el que rendeix una hora treballada a Alemanya.
Clar.
No? En aquest sentit, la pressió fiscal, això determinades parts de la pressió fiscal ho desincentiven i cal estar alerta d'això, sí senyor.
Sí, sí. En definitiva, senyor Guinjoan, quin balanç fa per l'economia general espanyola amb aquest projecte de pressupostos generals de l'Estat? Aclarim que només és un projecte, de moment. Què hi diu, senyor Guinjoan?
La paraula. Patirem.
Com?
Patirem, és dir...
patirem.
En els propers mesos les coses econòmicament no aniran bé. Aquests pressupostos són uns pressupostos que intenten pal·liar-ho, però de totes maneres tenim, jo crec, diguem-ne, quatre reptes importants ara davant. Un, el turisme. El turisme difícilment tornarà a ser el que havia sigut, sobretot el turisme de grans ciutats.
Sí.
Aquí hi ha una reestructuració forta, pendent.
Sí.
Dos, el sector bancari s'enfrontarà amb morositats molt incrementades i, per tant, caldran sanejaments.
Ja es veuen ara les grans provisions que s'estan fent, sí.
Exacte. Diguem-ne, si les mateixes entitats ho poden fer via provisions, molt bé, si no, doncs, en últim recurs, pues, s'hauran de portar-hi diners públics. No?
Sí.
En tercer lloc, com dèiem, deia vostè respecte de l'atur, i comentàvem, s'ha de seguir aprofundint en la reforma de les institucions del mercat de treball. I last but not least, la gestió dels fons europeus aquests que vindran, diguem-ne. No?
Sí.
Que això d'aquí s'ha de fer ben fet. De moment, les coses que es diu que s'han anat dient no pinten bé. Que la distribució d'aquests fons es decideixi, diguem-ne, administrativament, amb un toma i daca del president del govern amb el seu assessor, el senyor Ivan Redondo,
sí,
no és la millor de les maneres de fer-ho. La institució d'una comissió independent, d'experts independents, per fer això d'aquí seria un molt bon camí, però és veritat que xoca contra la tradició política i administrativa espanyola des de sempre.
Sí. Doncs que tingui vostè, i moltes gràcies per estar en el nostre programa Economia en Valors, que tingui vostè una bona nit, un bon cap de setmana, i que li vagin bé les coses, senyor Guinjoan.
Igualment, bona nit tinguin.
Bona nit.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I ara toquem un tema tan important com complicat. Vull dir que parlarem de l'energia, de les energies renovables, de les energies d'origen vegetal, del calentament global del planeta i com aniran els preus a mig i llarg termini de l'energia. I ho farem entrevistant la senyora Estela López Lerma, periodista, que va ser cap d'Economia d'Europa Press de Catalunya i avui és la delegada del diari El Economista. Bon vespre, Estela.
Bon vespre.
Com esteu? Bé, a casa?
Sí.
Sí, va. Encantat de sentir-te, ens coneixem des de fa anys, però havíem perdut el contacte feia temps. Bé, doncs volia parlar de l'energia. Les energies contaminants, aquelles energies que fan mal a la naturalesa i, per tant, a la humanitat, com el petroli, el carbó, el gas natural, l'urani, sembla que no passaran més enllà d'una data. Es diu que el petroli en tindrem per 40 anys i el carbó per 140 anys. El gas i l'urani van més enllà. Són energies brutes, però les grans potències i els grans productors d'aquestes energies no se'n volen desfer, Estela. Què hi pots dir?
És inevitable que les energies contaminants vagin perdent pes, però com tu bé dius, hi ha grans interessos al darrere i trigaran a anar perdent aquest pes. De fet, l'energia és poder a nivell internacional, així que és complicat que els grans productors de les energies fòssils tradicionals hi renunciïn.
Sí.
Ara mateix, el món, per què són potències? Estats Units, Rússia, la Xina... Ara ja no hi ha grans imperis colonials, Ara la gent pensa, bueno, són potències perquè tenen un gran poder militar. Però, bueno, tenen un gran poder militar perquè tenen molts recursos naturals amb els que...
Correcte.
Aquests exèrcits. Llavors, quins són els principals productors mundials d'energia contaminant? Doncs la Xina és el líder en carbó, sí. Els Estats Units és líder en petroli, és líder en gas, sobretot ara havia perdut aquesta posició però la va recuperar amb el fracking.
Amb el fracking, sí.
I de fracturació hidràulica.
Que no és massa recuperable, tampoc.
Trencant l'aigua del subsol i treuen gas i petroli, que abans no era accessible, però a costa de molta contaminació, sobretot dels aqüífers, i d'anar... Bueno, és bastant polèmica aquesta manera de treure...
Aquest sistema d'extracció del petroli, sí.
Rússia també és líder internacional en petroli i en gas. O sigui que, en realitat, els poders del món estan molt vinculats a qui té l'energia i les energies fòssils tradicionals.
Sí. L'alternativa a aquestes energies són les anomenades energies renovables, Estela.
Sí.
Són aquelles energies que ens dona la naturalesa, és a dir, el sol, el vent, l'aigua, etc. Són l'energia solar, la solar fotovoltaica, perdó, la eòlica, la hidroelèctrica, la biomassa, la geotèrmica, etc, etc. Són energies netes, no contaminants. Com veus l'evolució d'aquestes energies?
Doncs aquestes ja són present i són futur. El que passa és que és molt important què passa amb la legislació. Perquè, per exemple, Catalunya va ser pionera en energia eòlica, però la Generalitat va fer una normativa l'any 2010 que va restringir moltíssim fer nous parcs eòlics. Tant que gairebé no s'han fet cap en 10 anys.
Sí.
Llavors, a finals de l'any passat van tornar a canviar la normativa per donar més flexibilitat a poder tornar a fer més energia eòlica.
Sí.
A nivell d'Espanya també va passar amb l'impost al sol que es va fer entre 2015 i 2018, penalitzava la generació solar i la solar fotovoltaica i amb la derogació que van fer a finals del 2018 s'ha impulsat l'autoconsum, que de fet és una de les potències de futur, l'autoconsum elèctric, sí. Les renovables, perquè tothom es pot posar unes plaques solars a la coberta de l'edifici comunitari o si viu en una casa unifamiliar a la seva teulada. La normativa també és molt important per impulsar les renovables des del punt de vista de penalitzar les que no són renovables i són contaminants que abans parlaves. Per exemple, el carbó, que amb les restriccions que s'han anat fent al carbó i l'eliminació de les ajudes està fent que també vagi reculant, tot i que encara el carbó a nivell internacional continua sent la principal font d'energia amb el petroli.
I tant. El problema, com sempre, està també en la xarxa transportadora i els preus. Però diu la Bloomberg Energy Finance a Londres que aquí de 5 anys ja serà més car operar en una planta de carbó o gas que operar en els nous parcs eòlics i solars. És a dir, que l'energia neta serà més econòmica que la contaminant. Per això, diu, anirà incrementant-se molt i molt cada vegada més l'ús d'energies renovables enfront a les energies d'efecte hivernacle o brutes, senyora Estela.
Sí, perquè a més del...
Bueno, t'he dit senyora, però bueno, és igual. Perquè ho ets.
Jo, sí.
digues.
Que a més de l'impuls que es pot donar amb la legislació, l'evolució de la tecnologia també afavoreix a les renovables. I precisament ara, amb l'abaratiment d'aquesta producció, sobretot quan parlem d'autoconsum i de generar electricitat, doncs ara, abans era impensable que algú particularment es pogués finançar una placa solar. Però ara amb l'evolució que hi ha hagut sí que es pot fer. I de fet ara està veient molta gent que està apostant per aquest tema i hi ha moltes companyies emergents, per exemple, una de les darreres que ha sortit a borsa, o la Luz,
sí.
Creixent moltíssim amb aquest negoci d'energies netes i d'oferir a la gent que pugui posar autoconsum a casa. Pensa que, a més, ara, amb el que deies del transport i dels problemes de transport, es calcula que el 10% de l'electricitat que es genera a Espanya es perd pel camí durant el transport. Amb el fet de que l'electricitat hagi d'anar per quilòmetres i quilòmetres de cables fa que es vagi perdent una part d'aquesta energia. I si parlem d'energia en general, sumant el que és petroli, el que és gas i tot, es perd fins al 30% durant la transformació fins al consum final. O sigui que, en realitat, fer autoconsum, a més de que a llarg termini pot ser un estalvi particular, també va bé pel medi ambient, perquè estàs evitant aquesta pèrdua d'energia, perquè l'estàs produint a casa teva i no es perd aquesta part de l'energia fins al consum final.
Sí, segons els estudis fets per l'Agència Internacional de l'Energia, si bé l'electricitat, avui l'energia elèctrica, representa un 20% de la producció energètica, el 2040 ja superarà el petroli com a primera font energètica. Vull dir que això està canviant bastant, perquè són 20 anys, Estela.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Entra en joc el desplegament també del vehicle elèctric, perquè el petroli ara, sobretot, és el rei del combustible del transport.
Sí.
Però ara ja, fins i tot, s'estan començant a fer proves amb prototips d'avions elèctrics de passatgers, tot i que és veritat que no es preveuen que es puguin fer vols comercials fins l'any 2030.
Sí.
Però ja s'està fent, ja s'està preparant. I també en transport marítim estan canviant el combustible tradicional, ara estan fent la transició cap a motors de gas natural, liquat, però també estan provant vaixells elèctrics.
Sí.
Que, bueno, és això, a més de que contamina, és un tema que tu deies al principi, és que el petroli és finit.
Sí, sí.
O sigui, hi haurà un moment que s'acabarà.
Sí, sí. I els preus, Estela? La pandèmia va fer baixar els preus del petroli Brent per sota dels $30 al barril. Ara està al voltant dels $42. Però si mirem el mercat de futurs, ahir estava $38.50. Això vol dir que el preu no es mourà gaire en el futur. Però si guanya Trump, Donald Trump, les eleccions americanes, això serà el dimarts,
sí,
tenim un problema, Estela?
Bé, Trump pot ser un problema en molts àmbits, però si entrem en l'energia, que és del que parlem avui,
sí,
el seu negacionisme del canvi climàtic i la defensa que fa del fracking faran que l'hegemonia del petroli perduri més temps del que podria ser si guanyés un altre candidat,
sí,
perquè és això del que parlàvem, és que és el principal productor mundial.
Sí, sí.
I clar, també farà que la reducció d'emissions contaminants al món s'alenteixi.
Evidentment.
A nivell internacional sí que és veritat que la paràlisi econòmica que està provocant la Covid està reduint la contaminació, però és un efecte temporal en quan s'aconsegueixi una vacuna o un tractament efectiu, l'activitat econòmica es reprendrà i els nivells de contaminació augmentaran. Sobre preus, no m'atreveixo a fer valoracions perquè fins i tot és un tema que és d'especulació a borsa, o sigui, ningú sap què passarà amb els preus. Sí que és veritat que ara està baixet.
Bueno, jo he mirat els preus de futur, sí.
Sí, però sí, sempre pot passar alguna cosa imprevist i inesperat que faci canviar les coses. Que ens diria fa un any que ara estaríem mig confinats i vivint amb mascareta,
sí, sí, sí,
de forma habitual. O sigui, és complicat el que pot passar.
Doncs moltes gràcies per intervenir al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Encantat de trobar-nos aquí una altra vegada, Estela López Lerma.
Igualment.
Que tinguis una bona nit i un bon cap de setmana. Gràcies.
Igualment.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social, perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I fins aquí n'he escoltat el programa Economia en Valors. Agraïts a tots vostès, a tots vosaltres, que sou els que doneu vida al programa. Han intervingut avui, en el nostre programa, la senyora Rosa Plantagenet Guai, doctora en geriatria i directora de l'entitat Seniors in Red, el senyor Miquel de Gomis i de Müller, important headhunter i caça talents, el senyor Pere Guinjoan, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i la senyora Estela López Lerma, periodista delegada a Catalunya del diari El Economista. El control tècnic ha estat Toni Huguet i els ha parlat Salvador Agonès. Sofrim de nou la pandèmia, la segona pandèmia o la segona onada de la pandèmia. No tinguem por. Tot passarà, malgrat el dolor i el patiment de tot tipus que ha generat aquest virus Covid-19. No tinguem por. Guanyarem aquesta batalla. Un virus no pot ser ni serà mai la fi del món. que passin una bona nit, un bon cap de setmana i que siguin feliços. Adéu-siau.